En clau de dona, amb Rita Valero. La nostra convidada d'avui al En clau de dona és la Karina Vizcaíno, infermera, guia certificada de teràpia de bosc i presidenta de la Junta d'Arbres. Molt bones.
Hola, què tal, Rita? Hola, bones.
Encantada de tenir-te aquí amb nosaltres.
Molt agraïda, molt agraïda.
I molt encuriosida perquè puguis explicar-nos doncs, totes aquestes facetes, no? Comencem, si vols, per la d'infermera, que és la primera que hem anomenat.
D'entrada, donar-te les gràcies. M'encanta estar en un programa com aquest, amb aquest nom tan bonic, que és En clau de dona. I, bueno, tu ets una dona, llavors, bueno, entrem en un món molt, molt femení. Llavors, fixa't, ja anirem xerrant en aquesta estoneta, però, bueno, ara m'estàs preguntant una primera part de la meva trajectòria, infermera. Pues fixa't que infermera, encara que actualment tenim la sort, que és una professió en la qual cada vegada n'hi ha més presència masculina, és una professió molt femenina. O sigui, jo recordo que, bueno, soc infermera des de fa 25 anys o més, des del 92-93, me'n recordo que pràcticament allà a la universitat tot érem dones. Uh-huh. I, a més, és molt bonic perquè la infermeria té molt a veure amb valors molt femenins, és a dir, és el cuidar, és el atendre. Uh-huh. Llavors, bueno, realment jo soc infermera molt vocacional. Vaig estudiar infermeria bàsicament perquè, bueno, vaig viure diverses malalties del meu pare que em van fer visitar molt els hospitals i vaig dir, ostres, vaig a provar aquesta carrera d'infermera i vaig descobrir una passió, uh-huh, que és la cura de les persones.
Tenir cura de les persones, que no vol dir només fer el rol de cuidadora sempre associat a la dona, com bé explicaves, sinó que també es pot enfocar des d'una manera superneutral, siguis dona, siguis home o siguis el gènere que siguis, vaja.
Exacte. És a dir, avui dia és curiós, com et comentava, realment n'hi ha molta més presència masculina, uh-huh, però encara hi ha això. Aquesta vessant de cura, que sí que és veritat, que vull dir, també és interessant xerrar de que els valors femenins i masculins en realitat els tenim tots.
Tothom.
Tant els homes com les dones i també com persones que no se senten identificades amb un gènere. Uh-huh. El que sí que és veritat que tradicionalment, és a dir, arquetípicament o a l'inconscient col·lectiu o d'una manera molt primitiva, molt, uh-huh, primària, la nutrició i l'atendre als espais, l'atendre a les necessitats, és un aspecte molt instintiu a la dona. Jo, uh-huh, crec que les infermeres hem estat i som unes grans protagonistes i fixa't, no està valorat.
Cert.
Uh-huh. Això és molt interessant. Uh-huh. Vull dir, realment la infermera, i ara amb la pandèmia hem vist el gran paper de la infermeria, aquí lògicament homes i dones, vull dir, no estic parlant de les dones com a protagonistes, sinó com aquesta
tasca, no?
Professió, aquesta, uh-huh, tasca que es va originar amb aquelles dones que anaven a les guerres a cuidar i que eren igual dones dels pobles que anaven a ajudar aquells ferits, aquelles persones que estaven malaltes i que moltes vegades eren homes, no? Uh-huh. Als fronts de guerra.
Clar.
No?
Uh-huh.
Llavors, fixa't que amb la pandèmia s'ha tornat a donar valor a aquesta professió que sempre ha quedat com més a segon pla precisament per aquesta tasca de la cura, en relació, per exemple, a una professió com és la medicina, uh-huh, en la qual la decisió, la presa de decisions, el diagnòstic, tot aquest protagonisme, a vegades agafa molta importància i la infermera sempre queda com una miqueta en segon pla, però bueno, estem parlant i lògicament, pues, com a infermera, jo, és una vessant meva molt vocacional i que realment impregna moltes altres àrees del que faig.
Uh-huh. Podem continuar amb aquesta altra àrea, guia certificada de teràpia de bosc. Em sembla superinteressant.
Bueno, aquí ja entrem amb la meva passió. Em reconec que sóc una dona molt evolutiva. És a dir, la meva trajectòria té molt a veure amb una connexió interior de quin és el meu paper a la vida en un moment donat. Llavors, jo, per exemple, com a infermera, és a dir, sóc infermera, lògicament, però la meva tasca d'infermeria ha estat molt important durant, diguem-ne, els meus 25 últims, o sigui, 25, 27 anys, des de que vaig començar, pues, un rol, lògicament, laboral, no? Més enrere, pues, jo era una joveneta com tothom, clar, no? Uh-huh. Però, diguem-ne, amb els anys m'he adonat de que el meu interès a la cura, el meu interès a l'atenció, a la salut integral, el meu interès a crear un, bueno, uns valors, un món millor, anem a dir-ho així, o a col·laborar en una societat millor, va anar transformant-se o va anar evolucionant amb una gran sensibilitat cap a la natura. És a dir, en adonar-me'n de que quan jo anava al bosc em trobava millor que quan tenia algun tipus de situació d'estrès o algun tipus de crisi, fins i tot emocional, en el moment en què m'anava en contacte amb la natura, em feia sentir millor, em feia sentir molt més acompanyada, em sentia molt més equilibrada. I llavors, lògicament, com a infermera, amb aquesta sensitivitat cap a què és millor o pitjor, vaig adonar-me que la natura és un valor a col·laborar dintre de la millora de la salut de les persones. I això va fer que, bueno, descobrís que, sobretot a Estats Units, aquí a Espanya també tenim alguna escola amb un cert prestigi, però des del Japó, amb el famós Shirin-Joku, que és una especialitat que va aparèixer als anys 70 al Japó, secundari al gran estrès que va començar a viure la societat japonesa en el boom aquest d'aquesta vida d'economia competitiva. Llavors, al Japó van començar a descobrir que la gent estava molt estressada perquè havia sortit de l'entorn natural dels boscos. Mm. I llavors van començar, però científicament, a fer uns estudis d'on es va veure que realment els beneficis de la natura feia que les persones estiguessin més saludables. Llavors, al Japó va aparèixer el Shirin-Joku i després a Estats Units n'hi ha unes escoles que certifica, vull dir, són uns estudis molt seriosos. Aquí a Espanya ja comença a anar bé. I jo em vaig dir, pues, jo vull formar-me en això perquè uneix dos passions bàsiques en mi.
Que de la teva vida, clar.
Que és la cura de les persones, però fixa't que amb aquest afegit de guia de teràpia de bosc, el que m'adonava que estava entrant en el món de la comunitat. És a dir, com unir un recurs que tenim al nostre entorn, com és la natura, però fins i tot la urbana, és a dir, els parcs, els arbres que tenim aquí a les ciutats, amb millorar la vida de les persones. I em va fascinar. I llavors, mira, vaig fer aquesta formació i és el que ara, bueno, és una de les vessants que amb molt carinyo estic desenvolupant.
Molt interessant això que ens expliques. La natura és terapèutica, sens dubte. Sens dubte, és allò de... En comptes de dir a les 6 m'haig de prendre la pastilla, pots dir a les 6 m'haig de prendre la meva pastilla, que és aquell passeig, no? Per bosc, per la natura, o vull dir que... I realment tornes renovada, absolutament. Sí. Jo ho parlo en primera persona perquè també ho experimento així, eh? I crec que si en veritat tothom s'hi posés, també tindria aquest punt de poder-ho experimentar i poder notar aquests beneficis, no?
Amb el tema de la natura, fixa't que n'hi ha un aspecte que moltes vegades se'ns oblida. Nosaltres, com ésser humà, és a dir, som animals, com a homínids, és a dir, homo sapiens, llavors fixa't que nosaltres ens hem desenvolupat amb la natura. Uh-huh. És a dir, el percentatge de temps que porta l'ésser humà visquent a la ciutat amb l'asfalt proporcionalment és molt més petit que el temps que hem passat en contacte amb la natura. Uh-huh. Llavors, això està provat científicament, el nostre cos està dissenyat genèticament per reequilibrar-se amb la natura.
Amb la natura, clar. I és... Té tota la seva lògica.
Exacte. I és el que van descobrir aquests senyors japonesos al Japó. Van adonar-se'n de que com hem sortit de la natura i passem molt temps a l'asfalt, és a dir, visquent a edificis, amb poc contacte amb la natura, això, com a societat humana, ens està emmalaltint. Llavors, jo estic molt contenta perquè sento, i cada vegada més, com que estem retornant a connectar amb els valors de la natura, com formar part de la salut de la comunitat humana.
I fixa't que quan parlaves també de la pandèmia, del confinament, tot això que hem viscut, no? Durant el confinament la natura es va tornar a apoderar d'aquest asfalt, que era com, uau, i triga molt poc a recuperar el seu espai, si li deixem, en veritat, no? I es van produir imatges precioses, no? Tant de plantes com d'animals, com de tot plegat recuperant aquest espai que en veritat els hi hem pres amb tots aquests edificis i de més. Si algú que ens estigui escoltant volgués certificar-se en aquesta teràpia de bosc, què hauria de fer?
Mira, per certificar-te amb aquesta teràpia de bosc, això és tan senzill com en el Google i buscar escoles certificades de teràpia de bosc. Per què ho dic? Perquè, a veure, tothom tenim sensibilitat cap a la natura, però jo crec que quan estàs tocant la salut de les persones, jo crec que sempre una formació amb que tingui la seva capacitat de donar-te una formació on connectis molt bé amb les persones i el que pot passar durant una sortida al bosc.
Clar.
Jo, crec que sempre animaré a les persones a fer això. Realment no cal uns estudis previs, és a dir, que
es posen a les teves mans, en veritat, no? Aquella persona que hi vas està confiant en que tu tens unes capacitats, una formació, el que sigui, no? Llavors, clar, és important això que ens comentaves.
Clar, jo crec que és molt important la sensitivitat i el coneixement, és a dir, quan estàs acompanyant a persones a qualsevol tipus de procés en relació amb la salut, jo animo a que hem de formar-nos i hem de tenir una certa trajectòria. Jo me'n recordo fa molts anys que diguem-ne, jo també he estat molts anys a prop del món del shiatsu i me'n recordo que quan va haver aquell intent de regulació de les teràpies alternatives, es parlava de que les teràpies alternatives, és a dir, tot el que és massatge terapèutic, massatge energètic, d'incluir-lo dintre de les formacions de secundària dels joves. I va aparèixer el debat de que la gent molt jove encara no té un bagatge emocional i una formació com per acompanyar persones dintre d'aquestes tasques terapèutiques. És a dir, fer un massatge, portar una persona al bosc per crear un espai terapèutic. Moltes vegades estàs mobilitzant emocions que tu primer has d'haver rastrejat, has d'haver recorregut per posteriorment poder donar seguretat a les persones.
No hi ha comprensió més gran que haver passat pel camí primer, no?
Exacte.
D'haver viscut una sèrie de coses que et dona aquest pozo, no?
Exacte. Jo crec que... Per això dic que professions com la infermeria, lògicament la medicina, totes les professions sanitàries, són professions que parlaven l'element femení del curar, de la cura, però amb una gran profunditat i havent extret la sabidoria del tractar les persones, no? Que a vegades no tan sols amb la bona voluntat pots ajudar, encara que és imprescindible la bona voluntat.
Sí, sí, sí. Sí, sí, però no només, no?
Sí, exacte. Sí, sí.
I, també sabem que ets presidenta de la Junta d'Arbres, un gran projecte que ens té molt, molt entusiasmades. Explica'ns una miqueta això.
Moltíssimes gràcies, Rita, perquè, fixa't, és com... Jo a vegades, quan i ara parlant amb tu, me n'adono d'aquesta línia del meu recorregut, no? Com des de joveneta sempre he estat una persona molt sensible al món, a les persones, a la família, al que passava al meu voltant. arriba a la infermeria, en el qual pues, bueno, són molts anys de contacte. Jo he estat molts anys infermera hospitalària, és a dir, que conec molt de fons tot el que és la salut i la malaltia i les crisis i les famílies i les persones que moren i la gent que neix. És a dir, el món de la salut és molt profund. Apareix aquesta sensitivitat cap a la natura i això em va portar cap al context de la comunitat. Llavors, curiosament, l'Associació Junta d'Arbres, de la que, bueno, pues estic molt, molt feliç de ser presidenta, va ser fruit d'un postgrau que vaig fer a la Universitat de Girona ja fa 3 anys, que és el postgrau de valors espirituals de la natura. Llavors, aquell postgrau em va ajudar a donar forma, d'una manera pragmàtica, a tota una sensibilitat i aquesta visió del curar, d'aquesta visió de la salut, d'aquesta importància de la natura. I fruit d'aquell postgrau va ser aquesta meravellosa Associació Junta d'Arbres. Llavors, fixa't que nosaltres com a associació ens podríem englobar com una associació amb mirada ecològica, una associació activista per protegir el medi ambient i per donar valor a pues, la importància de la natura, però va una mica fins i tot més enllà, justament perquè jo tinc molt integrat el valor espiritual de la natura. I quan dic espiritual no vull anar a context religiosos, sinó de que la vida, la natura, per estar viva, ja té un valor. Ja s'ha de respectar. És a dir, nosaltres com a Junta d'Arbres, que bueno, estem afincat a Calonge Sant Antoni.
Esteu aquí al costat.
Però realment el nostre radi d'activitat és a tot arreu, allà on ens criden. És més, nosaltres ja hem col·laborat amb l'Ajuntament de Palamós. Vull dir, nosaltres el que entenem que la natura no té fronteres. I fem diverses tasques, és a dir, estem donant classes, ja aquest ha estat el segon any a l'Institut Puigcargol de Calonge per a nens de secundària. Per exemple, fem moltes sortides per conèixer la natura, però fixa't que les nostres sortides sempre dic que no són excursions, no són per fer exercici físic. És a dir, el que no volem és anem a fer una activitat on la natura és com un escenari. No, el que nosaltres, justament per això que et deia d'aquest valor espiritual de la vida, és a dir, la vida per si mateixa té un valor, el que fem amb aquestes sortides és ajudar que la persona entri en un espai contemplatiu, és a dir, de fugir de la paraula, de fugir una miqueta d'aquest estrès de l'hora, sinó acompanyar-los a despertar els sentits, la vista, l'olfacte, el tacte, per gaudir d'aquestes sortides i que els aporti un benefici saludable, uh-huh. És a dir, un relax, una sensació de meravella, de contemplació. Llavors, nosaltres, ja et dic, des d'aquesta mirada, pues, també, per exemple, hem fet moltes conferències allà a Calonge, informatives, hem convidat a persones, per exemple, vam convidar el Jordi Pigem, per cert.
Vaig ser-hi.
Per cert, amb aquesta, que per cert va ser professor meu del postgrau, aquest que et dic d'allà de la Universitat de Girona, és per això que el conec i és una persona molt interessant. Llavors, nosaltres el que estem promovent és que el ciutadà, la persona col·labori amb els ajuntaments per cuidar la natura, per protegir aquests valors i per, en certa manera, nosaltres el que estem motivant és a ampliar la cura de la natura, no perquè és maca, sinó perquè està viva. I com està viva, i més actualment amb tot el tema del canvi climàtic, té a veure amb que nosaltres necessitem estar vius amb ella i ella estarà viva si nosaltres els ajudem. Uh-huh. I amb això, bueno, ara tu em dius, però ara m'estava vinguent al cap tot un concepte molt interessant que és aquest valor arquetípic de la natura com a dona.
Perfecte, doncs ara reprenem, deixa'm perquè si algú s'anima a formar part d'aquesta junta d'arbres, podem donar doncs, una adreça de correu electrònic, podem sí, sí. donar el WhatsApp també, mm-hmm. sí? Doncs si algú s'anima, us llegeixo el que diu al vostre fulletó, eh?
Sí.
Promovem la salut integral, això vol dir que la salut humana no pot deslligar-se de la salut de la natura als nostres pobles i ciutats. Uneix-te al moviment per impulsar plataformes ciutadanes que amb solucions basades en la natura generin resiliència davant el canvi climàtic. Ciutadania com a motor social i polític de caràcter mediambiental. Sona bé, no? Informa't i uneix-te. I l'adreça, per si algú s'anima realment a formar part, juntadarbres@gmail.com o bé també es pot afegir per WhatsApp al 606 21 65 30. També hi ha un grup a Facebook, eh, que sí?
Exacte. Tenim un grup al Facebook que és Associació Junta d'Arbres. He de dir que encara no hem obert l'Instagram i la pàgina web està pendent, però això... He de reconèixer que és una mica fruit de la meva trajectòria. És a dir, amb el temps que he estat dintre de la tasca d'activitats de salut, em vaig adonar que el més important és fer propostes boniques, interessants, de qualitat, i a vegades aquesta obsessió de primer tinc que fer la web, primer l'Instagram, però després no n'hi ha contingut. Nosaltres Clar. Hem apostat... perquè és molt nuclear el que estem oferint, vull dir, és la nostra passió uh-huh. i ja arribarà tot. Vull dir, llavors, Exacte. Facebook el teniu, aquest WhatsApp que ha donat la Rita i aquesta adreça de correu electrònic.
De moment és això, o sigui, de vegades volem començar la casa per la teulada i en veritat, si no hi ha contingut, per molta fotografia a l'Instagram que hi hagi, no.
Exacte.
Trobem primer el contingut i la profunditat i l'altre, doncs, ja arribarà, segur.
Sí, i a més que moltes vegades tenim frenos mentals uh-huh. que ens diuen, ai, si no tinc la web no podrem prosperar, ai, si no tenim un Instagram. I nosaltres, sincerament, ara fa un any i mig que hem creat aquesta associació i, sincerament, he de dir de que realment, pues, amb molta humilitat, perquè me n'adono, que no és un logro personal ni de les persones, també és de la natura, de la necessitat que tenim ja els éssers humans de contactar amb la natura. Cada vegada ens acut a nosaltres més persones, està creixent, ens estan reconeguent i a mi això em fascina, perquè me n'adono de que és fruit d'una necessitat.
Bueno, i també perquè esteu fent una bona tasca, una bona labor social i personal i de vida, en veritat.
Posem moltes ganes i moltes hores, he de dir-ho, això també.
Doncs reprenem una miqueta aquesta idea que ens has deixat anar superinteressant.
Bueno, jo és que amb la Rita hem parlat alguna vegada i justament quan estàvem parlant del seu programa tan bonic, jo li deia, ostres, és que realment és tan interessant aquesta visió i tan necessària aquesta visió d'entendre que la natura justament és un arquetip a moltes cultures femení. Uh-huh. És a dir, és molt interessant... Nosaltres, com deia abans, com ésser humà, nosaltres ens hem desenvolupat units a la natura. És a dir, hem crescut amb els arbres, hem après a llegir la climatologia per saber quan teníem que fer activitats agràries. Diguem-ne, sabem, hem reconegut... quan havia algun factor que era perillós. És a dir, hem crescut amb la natura i la natura ens ha acollit, no? Llavors, des de l'antiguitat, moltes tradicions han parlat de la natura amb una visió com de mare.
La no? Mare Terra, sí, sí.
Fixa't,
Gea, sí, sí, sí.
Exacte, Gea, la Mare Terra. Fixa't
la
que moltes
Pachamama.
Vegades... La Pachamama. Fixa't que, a més, que és molt divertit perquè moltes vegades diem la Mare Terra i el Pare Cel.
Uh-huh.
O sigui, dintre de l'inconscient col·lectiu, la Terra sempre l'hem viscuda com una mare. I, per exemple, encara tradicions molt... Anem a dir que tenen una vida més per dir-ho... que són pobles que encara estan visquent molt de manera molt, molt natural o molt primitiva, anem a dir-ho així, per exemple, a l'Amazones o a Sud-amèrica o a Nord-amèrica, és a dir, aquests pobles encara parlen de que la natura ens ho dona tot, és a dir, i fixa't que, en canvi, o sigui, la natura té aquest arquetip, no? És a dir, la natura ens dona el menjar. Per exemple, pues, tot el que els camps donen per alimentar-nos no ve del supermercat. O sigui, això és una cosa que a vegades ens oblida. O sigui, creiem que tot ve del supermercat. No, no.
No és així, eh?
No és així, vull dir.
Desmitifiquem aquesta idea.
Exacte. O sigui, l'aliment ve perquè uns senyors es dediquen a plantar, es dediquen a recollir, tot això després va al supermercat o va als mercats, no? Uh-huh. Llavors, la terra, és a dir, la natura, ens dona tots aquests fruits, no? Uh-huh. La natura, per exemple, ara mateix estem aquí amb tu, Rita, i fixa't que tenim una taula, aquesta taula és de fusta. Aquesta Clar. Fusta ha sortit d'un arbre, no? Uh-huh. O d'un bosc. Per exemple, podem veure que aquí tenim una paret on hi ha uns components que són ja més pues, de ciment i tot això, però això també ha vingut de la terra. És uh-huh. a dir, tot el que ens envolta, tot, però fins i tot el ferro, tot això ve d'unes mines.
Clar.
Tot el que sosté la civilització humana ve de la mare terra. Llavors, fixa't que mare terra és femení. Són aquells valors, com deia abans, de la infermeria. És a dir, és aquest valor tradicional de la feminitat, que és el donar llum, és el de nutrir, és el de cuidar, que són aspectes que estan dintre de l'inconscient col·lectiu. Lògicament, i més ara, molts homes diem... Aquest home és molt femení o aquest home sembla que cultiva la part femenina. És a dir, hi ha molts homes que també tenen una sensibilitat, que tenen aquesta capacitat com de cuidar, no? Llavors, no és que siguin femenins en el sentit de que forçosament es mostren femenins, sinó que anem a dir que ells activen aquesta part femenina, no? Mm-hmm.
Bueno, és que s'ha associat la sensibilitat a allò femení, però és que sensibles som tots els éssers humans.
Exacte.
Podem tenir una sensibilitat més a flor de pell, més desenvolupada, ser més altament sensibles o sensitives, o menys,
Exacte.
Tot això. Però bueno, és això, socialment s'ha associat la sensibilitat a la part femenina, no? Per això es diu aquest home ha desenvolupat aquesta part femenina més, o el que sigui, però sense voler dir més enllà d'aquesta sensibilitat, no?
Exacte. És a dir, jo crec que ara estem en un moment històric molt interessant, perquè realment aquells rols del masculí i del femení s'estan trencant. Uh-huh. És a dir...
S'està fent difós tot, no?
Exacte.
No hi ha una línia aquí o aquí, en un extrem o en l'altre. Està tot com arribant a termes mitjos, a molts grisos, no?
Exacte. I això jo crec que és molt bonic perquè realment a l'ésser humà en complet estem defugint d'aquelles formes rígides que en el fons ens desequilibren. Perquè fixa't que ara amb el tema que estem parlant de la natura i la feminitat, moltes vegades s'associa al masclisme. I no dic el masclisme com l'home culpable, sinó quan parlo de masclisme vull dir l'exercici de la força bruta uh-huh. o del poder basat en la força augmentada. És a dir, per exemple, quan diem un acte masclista contra una dona és perquè sí que és veritat, és a dir, nosaltres, homes i dones, som iguals, però sí que és veritat que l'home, per genètica, té una força física més gran que la dona. És a dir, un home exercint violència pot ferir més a una dona. És a dir, la dona, clar, que també pot ferir, però físicament sí que, genèticament, l'home té un exercici de la força bruta que moltes vegades fereix. Llavors, n'hi ha aquesta visió de que l'arquetip masclista és el que està generant la destrucció de la natura al planeta. És a dir, aquesta postura d'extracció, aquesta postura de que jo tinc força, jo tinc màquines, jo tinc una ment que amb la tecnologia estic amb una fantasia que puc transformar el planeta, i està exercint aquesta brutalitat a l'extracció de la natura, de tal manera que estem en un moment que ja no és cap fantasia, estem en un moment en el qual ens apropem, ja estem en un desequilibri climàtic, fruit.
Ho hem pogut viure ara fa relativament poc amb tota aquesta grandíssima pedregada que hem tingut tot
Exacte.
De cop i volta, vull dir, sense més ni menys, no?, per exemple.
Exacte, i per exemple, justament ara el que tu comentaves, que cada vegada els valors femenins i masculins estan més esponjats, s'està obrint aquesta mirada de anem a curar, a cuidar la natura. Però homes i dones, anem a generar un nou sistema social per cuidar l'entorn. Ja no ens serveix extreure tot, és a dir, aquesta economia boja del creixement sense cap tipus d'equilibri, sinó anem a trobar aquest equilibri, no? Anem a cuidar, fixa't, anem a cuidar. I aquest cuidar a l'entorn necessitem dones i homes.
Éssers humans, al cap i a la fi.
Exacte.
Persones.
Exacte. Amb aquesta sensibilitat de protegir.
Mira, també voldria, abans d'acomiadar, perquè jo no t'acomiadaria mai, eh? Perquè és molt interessant tot el que ens expliques, però hem d'anar tancant l'entrevista. I, bueno, l'entrevista o la conversa, més aviat, eh?
Aquesta trobada.
Exacte.
Tan agradable.
I voldria que ens parlessis una miqueta d'aquest teu projecte Anatomia Viva, que hem pogut trobar també per les xarxes i llegir. Super, super interessant.
Sí, mira, pues, gràcies per també una miqueta fer aquest ressò d'aquest projecte Anatomia Viva, perquè Anatomia Viva és un projecte que va ser fruit de la meva trajectòria com a infermera i també de la meva trajectòria, que bueno, no hem parlat aquí perquè, clar, a vegades també és el que tu dius, tenim un límit de temps, no? Diguem-ne, jo durant 15 anys he estat donant classes de shiatsu, és a dir, d'una tècnica japonesa basada en la medicina xinesa, i llavors Anatomia Viva va ser un... I, bueno, existeix una web que, si la voleu mirar, és www.anatomiaviva.com. Vaig fer un esforç reflexiu per a unir l'anatomia humana, que és fruit de la meva trajectòria com a infermera, amb tot el coneixement que vaig extreure del shiatsu i de la medicina tradicional xinesa, en el qual es veu reflexat com les actituds de vida, és a dir, les nostres emocions, si estem sempre dintre de la por, si sempre estem dintre de la ira, si sempre estem dintre de la tristor, per exemple, o sempre de l'alegria, atenció.
Mm-hmm. També, també.
Acabem desequilibrant el cos.
Clar.
Llavors, Anatomia Viva, diguem-ne, el que vaig fer és crear una sèrie de cursos, de tallers, de classes, en les quals m'apropava al món de les persones amb desequilibris, una miqueta amb aquesta mirada d'infermera, però per explicar-los també com es podien reequilibrar o que veiessin aquests símptomes fruits de que alguna cosa a la seva vida quotidiana no funcionava i que havia l'oportunitat de transformar-la per sanar-se. Llavors, actualment Anatomia Viva està una miqueta en pausa, jo dic en pausa, perquè com ara estic molt ficada amb la natura, amb l'associació i amb el guia de teràpia de bosc, doncs ara mateix anem a dir que Anatomia Viva està en pausa, però per readaptar també tots aquests valors de la natura dintre de la proposta d'Anatomia Viva.
Llavors, que interessant.
Sí, llavors, bueno, forma part del meu món creatiu, que jo crec que tu també ets molt creativa, Rita, perquè sé que has estat, bueno, que ets cantant, jo també he cantat, és a dir, i mira, estàs fent ràdio, és a dir, el món creatiu de les persones, nosaltres som dones, anem a dir, de les dones, moltes vegades no és rígid, són fases a la vida, no? Llavors, justament, pues, ara aquesta fase de la natura es vol integrar Anatomia Viva i requereix un espai reflexiu, perquè les coses no es poden fer forçades. Vull dir,
a correcuita,
requereix un temps, no?
Uh-huh.
I bueno, pues jo estic aquí, pues, amb aquest servei a la comunitat i a les persones.
Fantàstic servei, tot s'ha de dir. Gràcies. Molt agraïts i agraïdes també de que el facis. No sé si vols afegir alguna coseta més abans de que ens acomiadem.
Bueno, vull afegir dos coses molt bàsiques.
Perfecte.
La primera és donar-te les gràcies.
A
donar-te
tu.
Les gràcies per haver-me convidat i per la teva tasca, perquè jo crec que estem en un moment històric en el qual totes les persones que podem tenir una veu cap a la comunitat, cap als demés, hem de generar continguts beneficiosos per fer que la comunitat estiguem en una salut física, mental i millora dels nostres valors, perquè sí que és veritat que dintre del món de la comunicació n'hi ha molta crispació. Llavors, mm-hmm. donar-te les gràcies perquè, bueno, representes amb el que estàs fent, pues, com a dona, a menys, estàs col·laborant amb la comunitat i jo crec que vull donar-te les gràcies. I
gràcies compartides, eh? Igualment.
Pues, gràcies.
I gràcies per les teves paraules, també.
Pues, merci. I l'última cosa, anem a dir, voldria fer una crida a les persones. És a dir, una crida de que comencem a cuidar a l'entorn, que tots els éssers animals, els éssers vegetals, el mar, l'aigua, la terra, ens acompanyen des del principi de la nostra vida, i sense cuidar i sense començar a activar-nos i dir que no davant situacions que estan posant en perill el nostre entorn, doncs hem de fer aquesta tasca. Jo crec que és un moment històric, mm-hmm. i animo a les persones a fer aquesta reflexió des de la planteta que tenim a casa, el gos que tenim, fins a l'ocell, que per desgràcia els animals estem en una sexta extinció, s'estan morint molts ocells, per exemple, molts animals, i la vida sense ells serà molt més trista. I sense la nostra natura, el nostre món no serà igual de bonic. Gràcies.
Doncs amb aquest bonic missatge i amb aquesta crida que fas, acomiadem el programa d'avui. No sense abans recordar, si algú vol formar part d'aquesta junta d'arbres, pot escriure a l'adreça juntadarbres@gmail.com o bé enviar un WhatsApp al 606 21 65 30 i també al Facebook. Com era la...
Associació Junta d'Arbres. Si aneu al Facebook, sobretot Associació, amb dos S's, uh-huh. Junta d'Arbres.
Doncs moltíssimes gràcies, Karina. Un plaer tenir-te amb nosaltres i fins la propera.
Pues moltes gràcies, Rita, i moltes gràcies, Ràdio Palafrugell. Gràcies.
Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.